Radio Astel.
La envidia es como un puñal. Carlos Bayona.
Ja és juliol?
Sí, fa 3 dies.
3 de juliol.
Queda res per a que s'acabi l'estiu.
Ja està. S'acabarà ja.
Arriba l'agost, l'agost és pum.
I ja passa volant.
Un moment, però si fa 4 dies que l'hem començat. Abans també ha sonat el final del verano i jo he pensat, però que se l'estan menjant.
Era el final del verano, que mal rollera. Quan escoltava el final del verano, que mal rollera. I mirant el verano azul sempre al final del verano.
Sí.
Tens tota la raó. Escolta, va, que jo et volia fer aquesta pregunta.
Ah, sí? Pregunta.
El dimecres passat què vas fer? Vas anar a l'estrena o no?
L'estrena de...
Indiana Jones.
Vaig anar al sí, el dia de l'estrena.
I què?
Hem escoltat primer Criticar por Criticar, de la diva de la dreta espanyola, no sé, de la Fangoria, no? I
calla.
Avui criticarem per criticar.
Val, o sigui, llavors, aquí aquesta cançó. Val.
Per això hem posat avui... Avui no sé què em passa, que no sé com posar-me els cascos. No sé. Mira.
Així va bé, no?
No sé, ara crec... me'ls posaré així, va.
Prova't aquests, que potser t'aniran millor, jo crec.
Ah, sí?
Sí, ja veuràs, fes-me cas.
Mira, provaré a veure.
A veure.
Oh!
Què?
Oh,
millor, eh?
Oh, quina diferència.
Escolt, què? Diferència
jo
o no?
Jo vaig anar dimecres a veure la d'Indiana Jones. Mira, hi ha una cosa que jo recomano a tots els oients, que cada vegada són més, ara ja he vist que cada vegada són més els que escoltem aquest programa. Doncs vull dir que quan aneu a veure una pel·lícula que teniu moltes ganes, no mireu res, no mireu el tràiler. Jo no vaig mirar res, perquè em va passar que amb l'anterior de l'Indiana vaig veure el tràiler, ho vaig veure, tenia moltes ganes, i arribes a veure la peli i ja ho has vist tot. I sí que és veritat que la meva crítica personal de l'Indiana Jones és que quan la veus ja ho has vist tot, perquè és una mica un refrito de coses que ja has vist de l'Indiana Jones i tal, però a mi em va agradar bastant. Em va agradar bastant, bastant més que la quarta.
Clar, la quarta crec que va agradar poc. Però tu ets molt, molt fan? O hi vas anar perquè generacionalment et toca?
Però, home, generacionalment et toca i ets fan, no? I les tres primeres són obres mestres i llavors vas a mirar la quarta, la vaig mirar i no em va agradar gens. I amb aquesta era com, ai, però si l'Indiana, si el Harrison Ford ja, com que anirà amb un andador, un taca-taca d'aquests, no? I no vull fer cap spoiler, però veiem a l'Indiana més jove que mai.
Això no et va agradar?
Això...
És una crítica a la pel·li, no?
Hi ha escenes que em va agradar, que estava aconseguit, i hi ha unes escenes que, i clar, però és que ja jo sóc molt...
I no
jo treballo amb això i soc molt friqui. I hi ha una cosa que no m'agrada molt dels efectes digitals, perquè estem parlant ara d'efectes digitals, i és quan vas a veure una pel·lícula i penses que estàs mirant una escena d'un videojoc més que una pel·lícula.
Yeah.
I llavors, l'escena que obre la pel·lícula em sembla més una escena pròpia de la intro d'un videojoc que d'una pel·lícula.
I escolta, hi ha molta nostàlgia o no?
Sí.
Sí,
Hi ha molta nostàlgia i apareixen personatges... d'aquests que ja els trobaves a faltar, no?
Sí.
I... Però que a mi em va faltar, clar, va faltar un, no?, que és el Tapón, no?
Ah.
Clar, que el Tapón no surt perquè jo crec que ha guanyat tard l'Òscar. Si l'hagués guanyat abans,
ja estaria
ja segur, no?
I mira que està en totes partes.
Sí, però... surt l'Antonio Banderas fent un personatge que és com molt un amic seu, molt íntim, però l'Antonio Banderas mai se li va veure per la saga de l'Indiana Jones. Jo crec que aquest era un personatge per al Tapón, però clar, va arribar tard l'Òscar.
Ah, per cert, clar, estem criticant per criticar i d'aquí una mica que el Carlos Bayona avui i doncs ens portes a aquelles pel·lícules, no?, o cançons que en un primer moment la crítica va ser molt dura.
Vull parlar de la crítica, no? I vull fer èmfasis que al final de tot la crítica no és més que una opinió personal. És una opinió personal d'una persona que igual aquella persona ha tingut una mala nit. Jo podia haver tingut un dia horrible abans d'anar a veure l'Indiana Jones i quan arribo al cinema m'expliquen què mandangues m'estàs escrivint. I després jo he d'escriure sobre aquesta pel·lícula. No? Al final és una opinió personal.
Sí.
D'opinadors professionals.
Clar, opinions, però sí, però que és la seva opinió, no? I al final... Ja...
Però t'haig de dir, per exemple, l'altre dia el Carlos Boyero, que habitualment comentem les seves crítiques, en especial quan li agraden, perquè gairebé res li agrada, deia que bé l'Indiana Jones 5. que quina cirereta per tancar aquesta saga. I, per tant, és sorprenent que ell una cosa li
agradi. Jo és que estic segur que Boyero està esperant que tothom surti ell i digui és malíssima, no val per res. I clar, i és un tipus que li agrada portar la contrària, segur.
Sempre.
Segur. I què estan esperant? Que jo parli malament de la pel·lícula?
Doncs ara m'agrada.
Ara parlaré bé, no?
Vinga, va, doncs parlem, jo crec que bé.
Vull parlar d'això, de les crítiques, per exemple. I jo t'ho dic des de lo personal, no? Quan jo he viscut, jo vaig treballar a Jurassic World perquè la va dirigir el meu germà, no? I és molt peculiar que les crítiques de, per exemple, de Jurassic World a França,
sí,
van ser les millors que mai ha tingut el Juan Antonio. Millor que l'Impossible, millor que el Monstre vine a verme. Les crítiques a França eren boníssimes i les crítiques als Estats Units eren dolentíssimes.
De la mateixa pel·lícula.
Llavors, és com qui té raó, no? És com...
Clar, quin criteri, clar, no? Segueixes al final.
Per exemple, és molt important, aquestes webs, sobretot, i ara mateix la que tothom mira és el Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes és una web que la seva manera de puntuar és molt característica, no? Et dona un tant per cent i segons el tant per cent de la pel·lícula tens un tomàquet que està molt fresc, tens un tomàquet normal o tens un tomàquet podrit. Això ho fan amb el tant per cent de crítiques bones de la pel·lícula, però clar, què pot passar? Que tu tinguis una pel·lícula que tingui un 6, està aprovada, i això jo és una bona crítica. Tu pots tenir un 90% de 6-us, no? I llavors la teva crítica al Rotten Tomatoes ja és un 90%. Però en canvi una altra pel·lícula que pot tenir un 50% de 10-us i un 50% de 4, el Rotten Tomatoes té un 50%. Llavors, és que és una mica tricky, no?
És una mica tricky,
sí. És una mica tricky la seva forma de puntuar. Llavors, perquè és veritat que quan tu treus un producte... I el que va passar amb el Rings of Power, nosaltres vam treballar el Senyor dels Anillos i a la web hi ha els crítics que donen la seva opinió i després hi ha l'opinió del públic. Clar, i el públic va haver un complot d'aquests, i ho diré clarament, d'aquests racistes que no volien un elfo negre, i van anar massivament a votar
a tope,
negativament perquè tingués una mala puntuació. Tan negativament van puntuar i tan clar va ser que directament el que va fer finalment Rotten Tomatoes és treure aquesta qualificació. I quan tu mires la qualificació del primer capítol de Rings of Power, està l'opinió de la crítica i no està l'opinió del públic.
Fixa't
això. I avui us vull parlar d'això. Perquè veieu que és una opinió personal i depèn del moment i que pot tenir raó com no la pot tenir. I avui, per fer la gràcia, farem una repassada d'opinions personals, crítiques,
sí,
que la van fotre la pata perquè no és així.
Perquè després la història els ha donat la raó, no? Com a grans pel·lícules i músiques de pel·lis.
Els ha donat la raó a la pel·lícula o a l'àlbum o el que
va,
sigui.
Jo en tinc moltes ganes. Vinga, va, per quin comencem?
Fem una repassada. Va, comencem per el primer tema, va.
Ui, aquesta fa por.
Aquesta fa por. Ai... Imagina el Jack Nicholson.
Anava a dir amb aquestes ulleres que portes.
Porto les mateixes del Jack Nicholson. Quan anava al fòrum a veure els Lakers, portava aquestes ulleres, sí. Doncs el Jack Nicholson...
Però en aquest hotel no portava aquestes ulleres.
Caminant per la neu, caminant per la neu.
Mare meva.
Allà a l'última escena, no?, que era un laberint... Perquè estem parlant estem escoltant la música de Wendy Carlos, que és un personatge imprescindible a la història de la música electrònica, atenció. I és la música que el Wendy Carlos va fer per al Resplandor, que és una pel·lícula de l'any 1980 dirigida per Stanley Kubrick i on surt el Jack Nicholson i la Shelley Duvall. Tothom se'n recorda del Jack Nicholson
amb la destral.
Amb la destral tirant la...
I aquell somriure.
I aquell somriure del... Te'n recordaves que estava escrivint sempre a la màquina d'escriure?
Sí, com un boig.
I sempre escrivia al matí. No me'n recordo quina era la frase exacta. I jo me'n recordo que en un viatge a Los Angeles vaig anar al Museu del Cinema i tenien la màquina d'escriure mateixa. La mateixa que va, amb el paper que tenia escrit el Jack
la
Nicholson.
La frase.
No? Amb la frase que ja me'n recordaré de quina era la frase.
Clar, perquè ell anava allà, diguéssim, a escriure la seva novel·la i a cuidar de l'hotel, no? I després...
Efectivament. I després passava el que passava. És una de les pel·lícules de terror més importants de la història. És un... És, vamos, ese...
I la crítica
que
pel tema.
Una de les més estudiades. I la crítica va ser molt dolenta, molt dolenta, molt dolenta. Us anava a dir el que va dir directament la crítica, però ho he esborrat del guió, i això no ho podré dir de memòria, però la crítica va ser molt, 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 molt dolenta.
Molt dolenta, jo crec que el racist també, el racist, no? Com es diuen?
Sí, t'ho dic de memòria, però la crítica deia una cosa així com que era la pitjor adaptació que s'havia fet d'una novel·la de Stephen King, perquè Stephen King era l'escriptor de la novel·la, i va dir que era la pitjor adaptació que s'havia fet, que era ridícula l'actuació de la Shelley Duvall cada vegada que sortia com un boig el Jack Nicholson. Això és el que va dir el crític de la pel·lícula, que després s'ha convertit en una de les més importants de la història. I això, és el que deies tu també, els Razzie van nominar al Stanley Kubrick i a la Shelley Duvall, els van nominar com a... Els Razzie són els anti-Òscar, no? Sí. Fan uns premis que donen a les pitjors de l'any, i estaven a l'Stanley Kubrick i la Shelley Duvall estaven nominades.
Ja tenim la frase, eh? All work and no play makes Jack a dull boy. 500 vegades la va repetir. No, 500 folis va repetir una i una altra vegada aquesta frase. Eh?
Déu-n'hi-do. Va, ara anem per la següent, Carlos.
Anem per la següent.
Que jo això no m'ho crec. Per favor. A
veure. Escoltem la música. Clar.
A veure.
Però això no ha estat considerat sempre una meravella?
Clar, això és Evangelis, no? Fent música per Blade Runner. Ja només per la música, ja la pel·lícula és bona. Ja és igual, seus allà i pots escoltar la música i deixa la pel·lícula que vagi corrent, no?
Però això és una meravella, perquè és del 82, eh?
Clar, és una pel·lícula de Ridley Scott, l'any 1982. Està basada en una novel·la molt famosa que es deia, del Philip K. Dick, que es deia Somien els androides amb ovelles elèctriques. Mm. Meravellós títol, no?
Del 68.
És una novel·la de l'any 68, de ciència-ficció de l'any 68. Mm. Doncs això, el 1982 s'estrena a Blade Runner, el Harrison Ford també, que avui és el dia del Harrison
Ford, Harrison,
no? Avui tenim el dia del Harrison. Doncs està allà el Harrison Ford lluitant contra uns robots, no?, que ell ha d'acabar amb ells, és el Terminator dels robots. Doncs quan la pel·lícula es va estrenar, part de la crítica estava molt a favor i part de la crítica estava molt en contra. Els que estaven molt a favor deien és una pel·lícula amb una intensitat, no t'esperes als que veus. I els que estaven en contra era perquè s'havia estrenat poc abans, s'havia estrenat Star Wars, i Star Wars ho havia patat molt. Llavors es va anunciar, hi ha una altra pel·lícula especial a l'espai, a la ciència-ficció, que s'estava molt esperant, dirigirà Ridley Scott, que és un gran director. Clar, Ridley Scott va venir amb això i la crítica...
És que no tenen res a veure una amb l'altra.
Mira, el Roger Ebert, que és un dels crítics més importants de l'època, ja està mort, descansi en pau, va dir, la pel·lícula té el mateix problema que els replicantes. En lloc de carn i sang, els seus somnis són d'homes mecànics sense cap tipus d'ànima.
Mm. Veus?
Al cap del temps, abans de morir, aquest senyor va dir...
Va canviar d'opinió.
Potser em vaig equivocar.
Mateix.
Potser em vaig equivocar i no era així.
Va rectificar.
Va rectificar i va dir, mira, aquell dia jo no tenia un bon dia i mira, està molt bé. Això és molt humil i molt, un aplaudiment molt fort per ell.
Doncs, perdona una pregunta a Carlos, que segur que ho sabràs. Per tant, Harrison Ford primer va fer Star Wars,
sí.
Després Blade Runner i després va fer Indio. Clar, es van assolapant, sí, no?
En un moment, que Harrison Ford...
Les feia totes.
Mare
feia
meva.
Totes. Sí, sí. Harrison Ford, que era carpinter.
Sí, sí, va començar
de
fuster.
Era el fuster dels rodatges i mira... No li va anar pas malament.
Home, tu diràs que no.
Li segueix anant bé.
Mira, la propera cançó li va anar malament, no? Dedueixo també la propera pel·li.
A la pel·lícula sí. Escoltem la cançó, mira. Nosaltres coneixem aquesta cançó, que ja l'hem escoltat molt, aquest programa, per la versió de Azúcar Moreno. Però aquesta és l'original dels Rolling Stones. I és una cançó que és molt mítica dins de la banda sonora de la pel·lícula que ara parlarem, una pel·lícula de l'any 1979 que es diu Apocalypse Now. És una pel·lícula del Francis Ford Coppola que és discutiblement una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però en el moment en què es va estrenar hi havia gent que no ho tenia tan clar. Perfecte. Per exemple, la revista Time que va dir emocionalment torpe i intel·lectualment buida. Això ho va dir la revista Time.
Quin encert.
Quin encert. Quin visionari el que va escriure això. I després de Guardian, el Regne Unit va dir no és la més grandiosa pel·lícula de la dècada ni tan sols de l'any. Així que un aplaudiment ben fort. I atenció, que aquest home, el Francis Ford Coppola, ja li venien donades. Per què? Perquè 5 anys abans havia estrenat El Padrino 2. I El Padrino 2, tothom parla meravelles.
Home, diuen que és la bona de la saga, no?
Clar, i també es diu, això que diuen sempre de mai segones parts van ser bones, sí. Salvo El Padrino 2.
Exacte.
Que això es diu ara, però en el moment que es va estrenar El Padrino 2...
Tampoc va agradar.
El New York Times va dir, és com un monstre de Frankenstein cosit a base de parts sobrants. Ole.
Doncs mira, al final Padrino 2.
El Padrino 2, New York Times 0, no?
Exacte.
Escoltem la següent.
Vinga, va.
Ai,
Carlos!
Quina por només amb la música.
Això és una meravella, eh?
Aquesta escena... Hi ha un documental sencer només sobre aquesta escena de la pel·lícula.
Només aquesta escena de Psicosi.
Només basat en aquesta escena hi ha un documental sencer basat en aquesta imatge de la dutxa, perquè estem parlant de què? Estem parlant de Psicosis, la pel·lícula de l'any 1960 d'Alfred Hitchcock. Doncs és una de les pel·lícules més estudiades de la història, indiscutiblement una de les primeres pel·lícules de terror de la història i més influents, Psicosis influent per tot arreu, però no tothom estava d'acord
amb favor.
Això. No tothom estava d'acord. I no va ser fins que la revista cultureta francesa Cahiers de Cinema,
sí,
que Cahiers de Cinema l'any passat va declarar a l'Albert Serra i va declarar que la seva pel·lícula era la millor de l'any. Això és importantíssim.
Correcte.
I llavors a l'Albert Serra se'l comença a anar a mirar amb millor ús
a França.
Recordem, a França segur i aquí també, i recordem que els Goya no va tenir cap tipus de nominació a la seva pel·lícula. Doncs això, fins que no va venir Cahiers de Cinema i va dir no, que aquest senyor fa pel·lícules que estan molt bones. La crítica americana, Alfred Hitchcock no el tenia
amb
molt bona estima, no? De aquesta pel·lícula van dir potser que el fan experimentat de Hitchcock esperi el desraonat.
Carai.
Però el que ofereix és simplement horrible. Això ho va dir Time Magazine. I el New York Times va dir un simple trabajito de sèrie B.
Un simple trabajito. Doncs
sí que va funcionar el treballet aquest.
Aquest senyor m'agradaria... Qui és? M'agradaria tenir el nom d'aquest senyor que va dir que Psicosis era un simple trabajito de sèrie B. Escoltem una altra cançó.
Vinga, va, una altra.
Per introduir la nova. Aquesta música és una meravella, és d'Angelo Badalamenti.
Saps que... És que, clar, és un dels grans.
Escoltarem la que tothom sap de l'Angelo Badalamenti. Clar. Badalamenti és el músic del David Lynch.
De referència.
I això que estem escoltant és el Terciopelo Azul, no? El Blue Velvet, que és una pel·lícula de l'any 1986. En l'època de la seva estrena, la crítica va ser mig i mig, no?
Però ja sabem...
Això què vol dir? Que si el Rotten Tomatoes hagués existit, la crítica estaria molt baix.
Un 5?
Estaria molt baix, estaria amb un tomàquet podrit, no? Això de Blue Velvet, no? La pel·lícula amb la Isabella Rossellini i la Laura Dern. Entre els seus detractors, el llegendari crític Robert Elbert va dir té escenes de crua desesperació sexual que són l'avís del que falla en la pel·lícula. Són tan forts que mereixen estar en una pel·lícula sencera, honesta i veritable. Però Terciopelo Azul els envolta d'una història entelada per la sàtira suporífera i amb plànols molt barats.
Ja sabem el que li va passar.
Plànols baratos.
No la va entendre.
Aquí a Espanya...
Que és el que passa amb el David Lynch.
David Lynch a vegades costa.
Aquí a Espanya va haver un crític...
Però és un geni.
Aquí a Espanya va haver un crític que es diu Carlos Boyero.
Hombre,
que va dir...
Segur que no li va agradar.
A mi Blue Velvet em posa dels nervis. I no li va agradar al Carlos Boyero.
Però després què va venir?
Anys després, el David Lynch estrena això.
Ai, meravella.
I aquesta la podíem escoltar sencera, no?
Sí.
Això sí, hauríem de fer una secció que és Carlos se mete de lleno en la bajona, no?
Aquesta cançó sí que porta una mica això, eh?
Això
però
és una mica...
La, és curiós, això, la relació, ostres, Carlos, i tu sabràs millor que ningú, no? De grans cineastes amb grans músics, com era el cas de David Lynch amb Badalamenti, no?
Clar,
o, per exemple, avui, Spielberg, no? Amb Williams.
Spielberg amb Williams porten 30 anys treballant junts, no? I és però és, això es fa. O sigui,
això es fa molt al món del cinema.
Jo, per l'Alberto Iglesias.
Jo puc conèixer el meu germà, i només ha tingut dos compositors a la seva vida, que és el Fernando Velázquez, i ha treballat amb el Michael Giacchino, que farà també la música de la nova pel·lícula del Jota, de la Societat de la Nieve. Llavors, ja treballen només amb dos músics. I és que s'ha de tenir una complicitat molt gran.
Molt gran a l'hora de treballar, està claríssim.
Per treballar. I això, que estem parlant del Twin Peaks, que és la sèrie... jo crec que és la sèrie millor valorada en la història de la televisió, que ho ha canviat tot, perquè de sobte un director famós es posava a dirigir una sèrie i era com un game changer, que diuen els americans. Però no tothom va opinar això. I qui va ser qui va dir...
El Bollero?
Doncs va ser, no. Va ser Leopoldo Alas, que és el nebot besnet de Leopoldo Alas Clarín, l'autor de La Regenta. I llavors va escriure a El Mundo, va dir que la sèrie li havia agradat tan poc que apenas he aconsegut veure un sol capítol.
Sí, no li va donar temps.
No l'entenia, jo crec que no l'entenia.
Però no l'entenia, no, perquè després Twin Peaks sí que és veritat que diu no entenc res. Deu ser molt bona, però no entenc res. Això ho puc... Però al principi era molt convencional, no? Volíem... Qui havia matat la Laura Palmer? Ho volíem saber tots i tothom ho mirava.
I ens hem quedat fins al final. Per cert, Carlos, mira, agafem el Ford Fiesta Blanco, que tu ja saps que ha dit adéu. Tu saps això, no? 47 anys després...
Ja no es fa.
Divendres, l'últim dia.
El comiat. Agafem el Ford Fiesta, què et sembla? I agafem, diverses
anem curves. A escoltar cançons.
Va,
anem
ràpid.
A escoltar cançons.
Sí.
Vale, doncs escoltem el track 8 i escoltem cançons que en el seu moment em va dir això no va per res, això no va, això no serveix per res, que deia l'altre, no? Mira, God Save the Queen. Nevermind the Bollocks és el primer àlbum dels Sex Pistols, un àlbum de finals dels anys 70, que tothom el considera com un, el que dèiem, un game changer en la història de la música, apareix al punk, però hi ha gent que va dir que no.
Que
i
no.
Qui va dir que no? Va ser la revista Rolling Stones, que va dir la seva música no és bonica. De fet, sona a dos trens de metro xocant sota 12 metres de fang amb les víctimes cridant. Tampoc és un disc especialment accessible. Aquest és el visionari de Rolling Stone parlant de Nevermind the Bollocks, l'àlbum que va canviar la història de la música dels Sex Pistols. Un altre exemple. Un altre game changer.
Però aquest no va agradar.
Aquest Nevermind dels Nirvana...
Tampoc va ser
originari d'un estil com era el grunge. Doncs el Boston Globe va dir la majoria de Nevermind està repleta de punk pop genèric que ha estat realitzat per innumerables actuacions del Iggy Pop o dels Red Hot Chili Peppers. Nirvana té poc a dir, són tot divagacions del cantant i lletrista Kurt Cobain. Nirvana té poc a dir. Això...
Ha quedat per escrit,
això,
Carlos.
Quina vergonya, després, clar, que te'n llegeixin.
I després, la Rolling Stones, que la Rolling Stones durant 30 anys ha estat donant allà tot el dia que si Nirvana. Nirvana ja feia 10 anys que no existia i ells feien Nirvana, portada de Nirvana, i seguia Nirvana. I
al principi no els agradava.
Quan va sortir l'àlbum, li va donar 3 estrelles sobre 5, que va... Està bé, 3 hores 5, sí. Està bé, però això era això, a 3 hores 5 és un Rotten Tomatoes podrido a la web. Llavors, un altre exemple.
Vinga, va.
Però com pot dir algú que això no... Això
en sèrio?
L'àlbum What's the Story, Morning Glory, d'Oasis, aquest és el Wonderwall, Oasis, la banda més important... també originaris amb en Blur del Britpop, doncs hi va gent que no li va agradar.
No va tenir una bona sortida.
Això diuen d'ella, van dir una cosa és que el sol del matí t'il·lumini amb la inspiració, una altra és quedar-se adormit en la maca o simplement suar de calor. En altres paraules, aquest àlbum és ocasionalment sublim, però sovint molt laboriós i fluix. Oasis és una banda limitada mancada d'estrelles. Sonen destrossats. Atenció, atenció. Això ho diuen d'un àlbum que teia. Tenia aquest tema, tenia el Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger, Som My Say. Oh my God.
Oh, que s'ho facin mirar,
i aquest
això,
senyor va cobrar per dir això. És el pitjor. Va, escoltem l'última, va.
Vinga, va.
Tom York és que té de quedar-se adormit.
Espera, no arrenca.
És això.
És això, seria això, eh? Xt,
Tom.
Ara. Xt.
Va, aixeca, Tom, que has de cantar, va. Doncs mira, The Village Voice és una publicació de Nova York bastant important, que parla molt de política i de cultura. Doncs The Village Voice va dir de OK Computer, el que estem escoltant, la banda Radiohead, va dir que Tom York és com el Bono més suporífer. Us dono la garantia que en 10 anys ningú recordarà aquest disc. No, què dic en 10 anys? Quan arribi el Nadal, ningú se'n recordarà ja d'aquest disc. Doncs
no va acabar d'encertar-la.
Això amb OK Computer, que és un dels àlbums més importants en la història de la música.
Mare meva.
Segur. Així que el que us vull dir és que al final la crítica no és més que una opinió personal. I si us voleu fer una idea d'una pel·lícula, d'un àlbum, d'una cançó, el que heu de fer és escoltar-la. I si a vosaltres us agrada, us agrada.
Perfecte.
I que no vingui ningú a dir-vos el que sigui, ja està.
No.
T'agrada?
T'ho comprem.
M'agrada ja molt, Carlos. Molt. I s'ha d'anar al cinema, i s'ha de consumir
cultura
per poder parlar.
I no mireu els tràilers, que si no ja ho he vist
tot. Carlos Bayona, moltíssimes gràcies. Va, cuida't moltíssim.
Gràcies.
Ràdio Estel.